9:32, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim els convidats de cada divendres a l'estudi Ramon Barnils, en Jordi Mussó i l'Eduard Gené, també el Jaume Pla i el Víctor Alexandre. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Tenim diversos temes sobre la taula per parlar. M'agradaria tractar el tema de l'extresorer del Partit Popular, el senyor Bárcenas, que han explicat als diaris aquests dies quins moviments de diners ha fet darrerament. Per resumir una mica la situació i per contextualitzar el que parlarem, faré quatre línies llegides. Bárcenas va regularitzar 10 milions a través d'una societat. L'extresorer del PP es va acollir a l'amnistia fiscal del govern, que no l'obliga a identificar-se fins a finals d'any, i el també exsenador conservador va disposar de 2,5 milions d'euros a Nova York després de tancar els comptes de Suïssa. Un dels seus advocats, Luis Bajo, ha confirmat aquest dijous que el seu defensat va regularitzar 10 milions d'euros a través del mecanisme de l'amnistia fiscal que havia posat en marxa anteriorment el govern de Rajoy, però que ho va fer mitjançant una societat que és titular dels seus béns a Suïssa, Extrem, que desconeix l'agència tributària. Aquest senyor tenia 22 milions al país helvètic en uns comptes, una notícia que hem conegut aquesta setmana. Fet aquest petit resum, ja sé que hi ha molts detalls, també avui, per exemple, el Mundo diu que el senyor Bárcenas havia creat una xarxa dintre del Partit Popular que presumptament havia donat sobres a càrrecs importants d'aquesta formació, que ocupaven llocs d'importància estratègica. Vaja, el Mundo, doncs ens els creiem o sempre o mai, però vaja, han tret aquesta informació. I ara, dit això, jo ja callo, que tenim 27 minuts i vull que parlin vostès a veure com veuen aquest cas. Qui vulgui començar, que comenci.
Abans de que comenci l'Eduard, que sempre el deixem començar.
Jordi.
Només volia dir que 22 milions d'euros són més de 3.600 milions de peles. A partir d'aquí ja...
És una petita... No els hi tinc mai.
És un quart del...
Hi ha dies que no els guanyem, no?
Perquè la gent es faci una idea, és un quart del pressupost de l'Ajuntament de Sant Cugat.
Sí.
Més o menys, eh?
Jo, mira, a mi m'agradaria començar dient que hi ha en aquests moments 177 casos de corrupció o de malbaratament de diners del PP. I 133 casos, vull dir els tribunals, del PSOE. I només 17, en aquest cas de CiU, i em sembla que són 13 del PNB, i així anem tirant. Dic això perquè el cas d'en Bárcenas és un més de tota aquesta, diguéssim, xarxa de corrupció que fa que la gent, en general, el que podríem dir-ne la gent normal, el que ens dirien la gent del poble, el que molts dirien la gent del carrer, doncs tingui aquesta desafecció cap a la política amb raó. Perquè, clar, quan està passant el que està passant i es diu que no hi ha diners, que sempre dic que no és veritat, que no, que n'hi ha molts de diners, el que passa que no estan al lloc que no han d'estar, quan surt un cas com el Bárcenas confirmant tot això i demostrant que efectivament doncs, hi ha la gent que va als partits, que estan als partits precisament per poder doncs, atrapar per una banda des del punt de vista polític i per l'altra banda del punt de vista econòmic, doncs arriba un moment en què dius això no pot anar. Aquí l'única solució que hi ha en principi per deixar les coses una mica en el seu lloc, que no dic del tot, perquè això serà inevitable, sempre hi haurà gent que podrà anar a un partit per poder doncs, fer diners, amb casos manifestos com el senyor Zaplana, que va dir jo he venit a la política para ganar dinero.
Forrar-me, va dir.
No
ho dic perquè...
Sí, bueno, vull dir que en aquest cas va ser explícit i no... Doncs sí, només hi ha una solució, que és que realment la financiació, la llei de financiació que es va fer el 2010 és absurda, perquè allà aquella llei diu que els partits no podran rebre diners d'empreses ni de particulars. Home, doncs en reben. Doncs, i per tant, si això és així, un registre públic on hi hagi tots els diners que van a parar als partits polítics i qui els hi dona. I ja està.
Va, més opinions. Víctor?
Home, encara que són coses indestriables el tema Bárcenas del tema finançament dels partits, perquè van junts, una cosa és conseqüència de l'altra, en aquest cas específic cal fer dos apartats, no? Un és el cas personal d'aquest senyor i l'altre és el del finançament del partit. D'entrada caldria... evidentment que el tema aquest no es resol, és una cosa que cueja ja des de fa molts anys, perquè els partits no volen, perquè depèn d'ells. La legislació serà en democràcia, sempre el que aproven els parlaments. I de manera que, si no es posen d'acord, això durarà temps i temps i continuaran havent-hi casos de corrupció. Les fundacions dels partits són també... si investiguéssim les fundacions, trobaríem moltes coses. Això s'ha de solucionar, però ho han de solucionar els polítics, no la ciutadania. La ciutadania el que fa és posar-se les mans al cap i perdre la confiança a la classe política, encara que no tothom sigui així, però els repercuteix a tots. Quan veu aquests casos, oi? Ara bé, en el cas en el cas Bárcenas, hi trobem... Hi ha molts tipus de delinqüència, i en el cas específic del robatori, doncs hi ha moltes menes de lladres. Però el lladre més abjecte de tots és justament el que és servidor públic. El que, en principi, ocupa un càrrec professional perquè la ciutadania l'ha votat i l'ha posat allà i li ha donat la confiança. La gent li ha fet confiança i l'ha posat allà. Aquest individu traeix aquella confiança, utilitza aquell càrrec en benefici propi, sinó també del seu partit, i per enriquir-se. Amb la qual cosa aquí, clar, no és un desviament només de diners per beneficiar un partit, sinó que és un enriquiment personal individual. Això és gravíssim, això és extraordinàriament gravíssim. L'altre és que hi hagi, a més, la gent del seu partit implicada, com sembla que hi havia gent que, si no intervenia o no es beneficiava econòmicament d'aquestes barbaritats, sí que callava, i per tant, qui calla, consent. I aleshores estava al cas de tot. Es parla del senyor Rajoy i es parla de la senyora Cospedal, oi? La situació és molt greu. Es diu que probablement l'amnistia fiscal es va fer perquè aquest senyor pogués blanquejar diners i tot això. Una cosa que ajuda a creure que això va ser així i que cridava l'atenció era que quan es va dir que sortirien molts diners amb aquesta amnistia fiscal i que per tant l'Estat recuperaria diners, s'ajornava el termini, encara en sortirien més, perquè anaven els notaris i tota aquesta gent anava de bòlit, anava de bòlit, perquè tothom va esperar l'últim dia. I tot i així, el govern es va mantenir ferm i no va ajornar el tancament del termini. I penses, home, si tants diners necessitaven, i realment se sabia segur que si es donava un mes més, posem per cas, sortirien molts més milions, no hi havia cap problema, l'amnistia estava feta, doncs allarguem-la. I tot i així van ser inflexibles. Aquella data es va tancar.
Perquè ja havien entrat els del Barcelona.
Ah, exactament.
Va, Jordi i Jaume, com ho veieu?
Sí, jo crec que la corrupció és un cas indecent, però hi han dos fets, no?, que és el de... ajuden a finançar els partits, que ja és, també és negatiu, però és que els altres encara són molt més indecents perquè ajuden a finançar-se els mateixos, no? En el cas del Bárcenas, un senyor que era tresorer del partit, és impossible que no se sapigués que anava a benefici propi. I ara que el seu abogat reconeix que ha tornat 10 milions, són 10 milions que no anaven per finançar el partit.
I recordem un moment que la presidenta del PP continua sent la senyora Esperanza Aguirre.
Sí. Potser la sentirà una mica,
sí,
perquè
sí, va marxar. Ara mira com està l'Esperanza Aguirre, que diu caiga quien caiga.
No, està, però, quien està esperant però, el seu moment.
Però ho era, però ho era.
Sí, és una llena.
Però és que, per exemple, hi ha casos, tot València està corrupta amb el PP. Hi ha aquell cas que no serà parlat més, deu estar en judici, que és d'aquell parlamentari, i tenia un càrrec en el PP de València, que es quedava diners i els desviava per anar a parar a unes ONGs i se'ls quedava ell per benefici propi. Imagina tu quina indecència. El cas Gürtel van aflorant coses, però bueno, de quan sortirà definitivament el cas Gürtel, perquè el senyor Camps està importat per tot arreu i va sortir pels quatre trajes que va sortir, diguem, sense culpa, però és que allò era la punta de l'iceberg, que a darrere hi ha una quantitat de milions, bueno, quan es posarà... Però això és totalment de corrupció personal de cada un d'ells, I, esclar, jo crec que això, no sé, hasta potser hauria d'intervenir a Europa, no, perquè és que és un cas que tota Espanya està corrupta.
Jordi.
Jo cada vegada que surten informacions d'aquestes entenc més les mesures que pren la Merkel de collar, collar i collar, perquè clar, si tu vas injectant diners a una a un estat que està ple de xoriços, el més normal és que se t'inflin els nassos i deixis de fer-ho. Després volia recordar que el senyor Bárcenas, els advocats que el defensaven durant 6 mesos van estar pagats pel Partit Popular. Vull dir, li van pagar la defensa al mateix partit. Per què? Perquè saben perfectament que si aquest senyor tira de la manta cau tot Déu. Ara estava llegint que els sobres que es repartien mensualment anaven entre els 5.000 i els 15.000 euros. O sigui, era una pràctica habitual.
Això era sobresou, eh?
Això són sobres en negre. En teoria, vull dir, no està...
Això ho explica el Mundo. També explicar que a vegades el Mundo el posem en quarantena, tot el que diu, també ho posem en aquest cas
per això he dit suposadament, no? Perquè no estaria bé fer distincions, no? Perquè si ja en
xuris... Sí, però, perdona, jo caldria fer un matís. Una cosa és la credibilitat del Mundo quan parla del que ell considera els seus enemics, és a dir, el govern de Catalunya, tot això, i l'altra és quan parla dels seus. Suposo que aquí hi ha més equanimitat, no? I per tant, més versemblança.
Diu també en una part de l'article que quan va pujar aquesta senyora que té tres sous, la Cospedal, quan va ascendir al poder el 2008 amb el Congrés, va veure el que hi havia i va dir que tot això s'havia d'acabar. Llavors, el que dona a entendre és que tot això era Vox Populi dintre del partit i que era generalitzat. Llavors, què passa? Si això es talla, si a aquest home li tallen les cames, tira de la manta, aquí cau tot Déu. Perquè, a més, aquest home s'ha portat 20 anys de transferir del PP. O sigui, aniríem a parar a èpoques d'Aznar, l'immaculat president Aznar.
Un apunt, en plena campanya electoral catalana, Cospedal va dir que dimitiria si algun president del PP en una comunitat autònoma o algun familiar d'ell hagués evadit diners o tingués comptes a Suïssa.
Sí,
ahir al matí es va excusar dient que Bárcenas no és un president autonòmic. Però vaja, parlem de comptes a Suïssa i en aquest cas que estan demostrats, perquè estan demostrats, una altra cosa, és els sobres.
No, jo com parlava de tots aquests casos que hi ha doncs, en els tribunals i quan parlava precisament del registre, evidentment, aquest registre serviria per saber quants diners entren directament en un partit. No com es distribueixen aquests diners dins del partit. Aquest és un altre tema. És a dir, el tema és que si tu arriben per qualsevol concepte, o que sigui, el 3% d'una obra, el 5% de no sé què, el que tu vulguis, en el camí els intermediaris, els que maneguen tots aquests diners, en el camí es poden perdre molts, entre ells el 100%, com hi ha casos que aquest que apuntava el Jaume de les ONGs. I en el registre el que sí es podria saber és quin és el muntant total i com a conseqüència sí que es podria, dic, tot això fíjate que estic dient condicional, sí que es podria controlar què passa amb aquests diners i qui els aporta. I als Estats Units, com sabem, aquesta és una pràctica normal. O sigui, hi ha un senyor que diu, una empresa que diu, Partit Republicà, $1 milió, Partit Demòcrata, $1 milió, i es queda tan ample, perquè guanyi qui guanyi, en principi se suposa que aquell el considerarà. Però aquest milió de dòlars que dona allà, després, una vegada donats, dintre del partit ja veurem per què serveixen, però en qualsevol cas sabem que són $1 milió els que han entregat. Aquí no ho sabem, aquí tot queda a l'aire. Quan parlem del Mundo, que apuntaves tu, Pep, clar, és veritat, el Mundo, jo suposo que en aquest moment hi ha una... O sigui, els diaris ja sabem com estan. El que volen són portades per vendre i foli...
Per no haver de tancar.
Exactament.
Perquè està la majoria amb l'aigua al coll.
I endavant. I en aquests moments em fa l'efecte que ja es fa difícil, efectivament. A veure, hi ha notícies que no és que siguin veritat o mentida, és que surten en el moment precís per fotre directament amb algú. O sigui, que són bales dirigides directament al cap d'algú. Perquè si no, i uns no surten perquè hi ha coses que estaven allà i en canvi estaven amagades i no apareixien, i en el moment que diu ara és el moment de que aquesta notícia et faci molt més mal és quan apareix.
I també,
l'altra cosa és que sigui veritat o no sigui veritat, aquesta és una altra.
És molt curiós que a la portada de l'ABC d'abans d'ahir, quan va esclatar el tema aquest, no sortia ni una paraula, ni una, i a la raó sortia un petit breu amagat que parlava sobre el tema Bárcenas, però no donava ni quantitats. Sí, jo crec que amb el diari La Razón hauríem de veure la lupa per encontrar la notícia de Bárcenas, no?
Clar, però és que això té un motiu, és a dir, quan
l'adversari... Però això no és periodisme, ja, o sigui, no, això és fastigós.
Quan l'adversari periodístic, diguéssim, no? Perquè són adversaris periodístics, sí, sí, sí. ABC, La Razón i El Mundo, té, entre cometes, un èxit o un, causa sensació amb alguna notícia, una bona estratègia, des de certs punts de vista, pot ser minimitzar aquell èxit i de dir, això nosaltres no en parlem perquè no ho toquem.
Però
no?
Llavors, Víctor, unes setmanes abans, la tàctica no va ser la mateixa perquè amb el tema Catalunya es van cebar tots tres a la vegada. Vull dir, era aviam qui era més radical a la portada que feia.
Què passa que amb això que deia l'Eduard, el finançament dels partits, el sistema americà és més transparent des d'aquest punt de vista, no? Hi ha una entitat o una persona, un senyor que és ric, i diu, escolta, jo dono diners a aquesta causa. Escolta, el punt es va salvar així, es va salvar i va començar així. Un senyor que tenia diners, volia fer alguna cosa pel país i va dir, què necessiteu? I ho va fer. És a dir, això, el país necessita aquest tipus de gent, oi? És veritat que la democràcia nord-americana i la espanyola, no dic la catalana, que té molts segles de tradició, però Espanya, que és un país on la democràcia ha estat una cosa molt, molt puntual, falta la tradició anglosaxona. I aleshores, doncs, esclar, aquí que algú se signifiqui donant diners a un partit li genera unes pors, pensant que tindrà unes conseqüències que fa que això no acabi de passar. I de tota manera, s'ha de reconèixer que el sistema americà és una arma de doble tall, perquè de la mateixa manera que sí que és veritat que és transparent i que una entitat, una firma comercial vol donar diners a un partit polític, com aquí, per exemple, el senyor Balanyà dona diners a Ciudadanos, per això Ciudadanos defensa les curses de braus, doncs aleshores, quan reps milions d'un grup poderós, també quedes una mica atrapat, clar, en els interessos d'aquell grup poderós.
Totalment.
Clar. I llavors...
Sí, però se sap.
Sí, bé. Clar,
si jo et pago tu la hipoteca, tu escriuràs coses dolentes sobre mi?
El tema per mi està... o sigui, el fons de la qüestió per mi és precisament aquesta. És a dir, pensar-se... Jo, a la meva edat, no em puc creure que no hi hagi cap partit que no rebi subvencions. No m'ho puc creure, estic convençut de que no és així.
És que no podríem viure si no.
Exactament, exactament. Ara bé, el fet que jo digui això segur que passa, no vol dir que no vegi millor que se sàpiga qui és. Clar, dius, clar. Aquí no hi ha la tradició de la gent que posa diners perquè tenen por de quin tipus de reacció hi haurà. Escolta'm, doncs algun moment o altre ha de començar i quan comenci t'asseguro que no passarà res més.
Però si esteu parlant de la finançació dels partits i el que està passant en aquest moment, en el cas Bárcenas, és molt més greu perquè no era per finançar el partit. El seu advocat reconeix que ha declarat 10 milions, aquests milions els tenia Suïssa, sí, no financiava el partit amb aquests 10 milions. Era pel seu enriquiment personal.
Però aquests diners han sortit,
sí, clar,
han sortit a partir del seu lloc en el partit.
Però encara és molt més greu.
Escolta'm, jo no dic que no sigui greu, no estic minimitzant el problema. El que estic dient és que en la mesura que no és diàfan i clar el moviment dels diners que es produeix al voltant dels partits, hi ha aquest tipus de gent que es fan rics precisament per això.
Però aquesta cosa d'enriquiment personal, imagineu-se que el tresorer del govern alemany li passa això.
Alemanya és un país seriós.
No, cau la Merkel. Un ministre d'Alemanya, no sé qui era, fa un parell d'anys, va haver de dimitir perquè va reconèixer públicament que un amic seu li havia pagat un viatge.
Sí, clar.
I no es va enriquir el partit, eh?
Però estem comparant Espanya amb països seriosos.
Aquest va haver de dimitir, tu. Escolta, aquest cas del Bárcenas és tan flagrant, el cas Gürtel és tan gravíssim que, escolta, ja arriba un extrem que no... És intolerable. A part de la finançació dels partits.
I una altra cosa que no s'explica a vegades del finançament dels partits i que també a vegades és important tenir-ho en compte és que els càrrecs electes, en la majoria de partits, donen una part del sou a les formacions polítiques. Aleshores, un com a ciutadà es pregunta: no hi haurà interès per part dels partits polítics de mantenir l'actual estructura d'administracions amb 7-8 nivells perquè d'aquesta manera, a través dels càrrecs electes, aconsegueixen diners per a la seva estructura com a partit? Perquè moltes vegades, quan es parla de la supressió d'administracions, mai arriba el moment per plantejar-ho, ni fins i tot en situacions com l'actual, de crisi econòmica, perquè quan un s'assabenta que en els consells comarcals una part del que rep va als partits polítics, un entén perquè pot haver-hi un cert interès en mantenir aquelles estructures perquè no deixen de ser vies d'arribada de diners als partits polítics. Però això no ho expliquen els partits a l'hora de debatre.
Te'n recordes aquella carta que es va fer pública del Xavier Vendrell amb un to una mica amenaçador, que els hi recordava amablement amb els càrrecs d'Esquerra que no oblidessin el per què estan en aquests llocs i que no oblidessin de fer l'aportació. A més, el to que tenia era una mica com sicilià, no?
No te n'oblidis.
Sí, sí.
Sí, però escolta'm una cosa, a veure, efectivament el que passa és això, que ha d'haver aquesta aportació, però el problema dels partits polítics en aquest moment és que en un moment determinat hi havia molts afiliats. O sigui, quan va començar entendre la gent que hi havia democràcia i tal, passa com en els sindicats, hi havia molts afiliats, i aquests afiliats eren gent que deia: jo vull ser, jo crec en això, i per tant aporto uns diners perquè això... Doncs,
per la causa. Sí, sí.
I per la causa, exactament. Aquesta és la frase, per la causa. Clar, en la mesura que això ha anat baixant, llavors... Tu això ho tindràs molt clar, Pep. Exactament això que estic dient de la definició dels partits està amb el temps del control dels temps quan hi ha les eleccions. Cap partit, cap ni un, juga a que efectivament sigui periodística la forma d'escollir els temps de la notícia periodística i no el temps que li toca perquè va guanyar tants vots a l'última vegada. Doncs és exactament el mateix. És a dir, els partits aguanten i aguanten d'aquesta forma, o sigui, són uns ells que s'han anat estructurant de tal forma que bàsicament estan anquilosats i això el que acaba en detriment és de la democràcia. I per tant la gent que creiem, doncs, tot i pensant naturalment que és millor això que una altra cosa, salvadors de la pàtria no en volem, però és que clar, arriba un punt que dius: escolta'm,
però no pot anar. La definició dels partits és una cosa i l'altre que està passant ara és molt més greu i vol dir que
però és producte del mateix, Jaume.
Sí, home, però la causa és molt més greu, perquè un senyor que s'enriqueix personalment, com aquest que comentàvem de les ONGs, i encara no està imputat i prou, i el tio està en el càrrec. Escolta, això és tan greu que de cara a l'exterior l'imatge que té Espanya és terrible.
Ha dit un senyor a Madrid que ha dimitit d'un càrrec perquè resulta que té 6 empreses que fan tots els anàlisis de diverses clíniques de Madrid. Que diu que ha dimitit perquè no es vegi que sí.
El UEMES, no? El UEMES.
Sí, per favor, clar. Però això no passa només a Comunitat de Madrid. Això a Catalunya també sí, passa, eh?
Però d'aquesta dimensió, no, tu. Escolta,
en el tema...
tal com està la justícia, és que, a més, tornen a l'època franquista. El cas de la Aguirre és indigne, no hi ha manera. Perquè aquest que Romero estava allà...
A Cuba.
Però aquest tio aquí estava pendent de judici i ho fotien a la presó perquè havia perdut tots els punts i havia tingut un accident amb lesionats i estava pendent. El tio se'n va a Cuba, es mata aquell al cap de l'oposició i allà li fan un judici i el posen a la
cosa presó. Rara,
cosa raríssima, home. Escolta, i li posen 4 anys. Al final es mouen i aconsegueixen que vingui aquí amb la condició
que les gestions valen 3 milions d'euros.
Bueno, però que a més són 4 anys aquí amb una presó més digna, molt bé, però 4 anys. L'Aguirre surt del govern, diu que retira per malaltia, pels nets, perquè vol controlar la família i tal. Es col·loca una altra vegada al ministeri. Quan ara estan fent reajustos, aquesta senyora entra i surt i es fot el sou que vol i entra, i llavors surt i arriba al carrer Romero i l'endemà se'n va a la presó.
Sí,
no
grau,
pot entrar. Agafa un aval i entra. I aconsegueix que aquest tio ja se'n vagi a dormir a casa. Escolta, però què és això?
Que l'agafi de xòfer, potser la castellana...
I ara se'n va a treballar amb una empresa que va a l'Ardejan, que és catalana. Escolta, i tots aquests moviments que ha fet aquesta dona són polítics totalment.
Total.
I li deixen fer.
I a l'altra via que deia el Jordi, una via de finançament que no és molt elevada, però que és la que deia el Jordi d'Esquerra Republicana, no? El que passa que allà les formes del senyor Vendrell van ser, clar, això com deia, realment sicilianes i combinatòries, perquè les coses no es fan així, i es va saber perquè les cartes van arribar a persones que no tenien res a veure amb Esquerra.
Sí, va sortir la vena Terra Lliure una mica.
Clar, clar, aquí. Però, de tota manera, ara, el sistema a mi no em sembla malament, el sistema aquell d'Esquerra, perquè no em sembla malament en el sentit, em sembla més honest, perquè com a mínim aquí no s'enganya ningú, en el sentit de dir, vostè, li donarem un càrrec de confiança, no? Tenim aquesta representativitat parlamentària i etcètera, ocupem aquest lloc en el Parlament i per tant ocuparem uns càrrecs determinats aquí. Val. Doncs aleshores posem uns càrrecs, en els càrrecs de confiança, evidentment per això se'n diuen de confiança, tu poses a qui creus que et mereix confiança. I com que li dius abans de començar, escolta, una part del teu sou seria pel partit, per poder finançar el partit. Si no hi estàs d'acord, no hi ha cap problema. És a dir, no estàs obligat a ocupar aquest càrrec. Si t'hi avens, ho saps. Si tu estàs d'acord, dius, val, d'acord, com que jo estic en aquest partit perquè crec en la seva causa, ja sé que el càrrec que ocupo està en funció d'aquesta confiança i, per tant, jo cediré una part del meu sou. Si només estic aquí per guanyar un sou i no m'interessa la causa, diré que no, no? A mi em sembla això bastant transparent.
Clar, és que no t'ha
d'acabar. Jo parlava dels càrrecs electes. Jo parlava dels càrrecs electes. Aleshores, bé, potser hi ha un interès a mantenir una certa estructura d'administracions perquè permet col·locar més gent i rebre més diners.
Això segur.
Sí. Escolti, ens queden un minut.
Jo volia només fer una cosa sobre la taula, que m'agrada molt el que ha dit el Parlament Europeu, conforme s'ha de rebaixar el dèficit que està
a les comunitats.
En el meu cas, en el meu país, que és el que m'interessa, m'és igual.
Tècnicament,
parlava. El treballador em li foten un zero, m'és igual.
En cas, aquí a Espanya, em faran cas.
Això és una gestió que ha fet el Mascolell, que crec que és una de les persones més importants que tenim al govern. I després m'agrada molt la coletilla que posen, que diuen que s'han de suprimir uns ministeris que tenen les transferències traspassades, no?
Llavors, sanitat, per exemple.
Pregunto, cultura, però és un comentari o és una ordre?
És una ordre.
És una ordre. I ho acceptarà Espanya?
Sí, però hi ha tres ministeris que tenen que saltar pels aires. Són sanitat, educació i cultura, perquè tenen les transferències a les comunitats. Jo crec que millor seria comprar quirurgians de trilita i llavors...
Compte, Jordi, no.
No, buits que... i llavors... s'acaba la despesa tan enorme que tenen.
Però trilita metafòrica.
Sí, és metafòrica, metafòrica.
Això es posarà en marxa aquí a Espanya?
No, estic convençut que no.
Escolti'm,
jo crec que sí.
Anava a dir de parlar de propostes culturals, però tenim 30 segons i poca cosa ja.
Jo una cosa ràpida.
Ràpid.
Els pares han de portar els nens a veure un espectacle que es fa al Mirasol el diumenge a les 12, Kling, de Pep Bou.
Queda aquí la recomanació. Jordi, Jaume, Víctor i Eduard, fins divendres que ve, si voleu.
Bon dia.